camins.
Adeu, maig, hola, juny. Superada la prova de foc d'ahir, tots tranquils, sóc capaç de retenir el nom de la Mondelo, bien por mi. Crec que seré capaç de tornar a fer una hora de ràdio. No ho sé, de seguida sortim de dubtes. Estàvem comentant que la nostra vocació esportiva que la tenim molt aparcada, perquè clar, ara mateix no tenim competició, però avui sí, avui tenim la finalíssima, aquest partit que s'ha inventat les competicions europees, que és Itàlia contra Argentina, eh? Tenim allà el Messi. Messi va jugar al Barça una vegada, Paula, te'n recordes? Sembla que fa mil anys d'això. Doncs bé, ja no us avorreixo més amb les meves dèries. Bona vesprada d'aquest dimecres 1 de juny del 2022.
Dia 1 després de...
Álvaro Medina, president de Vida Ascendente, que ens va presentar el document que acaba de publicar la Conferència Episcopal Espanyola titulat L'ancianitat, riquesa de fruits i benediccions. Moltes qüestions a ir en la nostra entrevista, una mirada acurada cap a aquesta part important de la nostra societat i de la nostra vitalitat, també. Dia 1 després d'un nou ciguatanejo amb Verónica García Morales, que ahir ens va parlar dels prejudicis positius i negatius que té la societat envers les persones grans, justament. Allò, lligant temes amb la Verònica, sempre interessant. Gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya, que treu una mica la poteta, la mínima que pot, amb la vocació esportiva. Bé, és així. Vinga, bell mig de la setmana.
Avui, per començar els camins...
L'Àngel Miret, que torna als nostres micròfons i ens portarà el seu recull de notícies amb reflexió incorporada, tot sota la seva mirada sempre crítica, interessant i constructiva, quan Àngel locuta, causa finita.
Continuarem amb...
Nova edició de Dial Mercè, l'espai on la parella de l'any, Mònica Padrol i el padre Fermín Delgado, ens apropen tota la riquesa de la vida del temple de la patrona de Barcelona. Avui, el padre Fermín Delgado vindrà en soledat perquè tenim a la Padrol de viatge. A veure si podem xerrar amb ella uns minuts també, a veure què es cou també per la vida de la basílica.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya i la seva veu cantant, en aquest cas també amb Andreu Parra. Avui entrevistarem una entrevista per ser meravellosa de debò. Ens acompanyarà el fotoperiodista Joan Guerrero. Art i vida es donen la mà a la part final del programa. Serà el llevat dins la pasta. La mirada és important, Paula.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Us preguntem una cosa, allò, molt afinada avui. Sou sensibles davant la bellesa? La pregunta ve per aquesta visita que rebrem avui, la del fotoperiodista Joan Guerrero. Una sensibilitat concreta per l'art, per la bellesa, d'aquelles colpidores, ja veureu. Per això us preguntem, sou sensibles davant la bellesa? Molt? La detecta alguna vegada? Us costa una mica o sou una meva directament? Hi ha gent així també, no passa res, no cal avergonyir-se. Vinga, a veure com aneu de sensibilitat, parròquia.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Dimecres, bell mig de la setmana, comencem amb angelologia, concepte que hem après aquesta setmana i que posem en pràctica en directe avui dimecres. Sigueu benvinguts a la part final d'aquest dia. Des d'ara i fins les 9, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Àngel Miret, bona vesprada.
Bona vesprada.
Saps el que és l'angelologia?
La ciència que estudia les tipologies d'àngels, serafins, arcàngels, àngels modestos... És això?
Vas una mica sobrat, Àngel. Tal vegada. Sí, és això, la ciència que estudia els àngels, però sembla ser que hi ha com un concepte filosòfic, perquè dilluns el nostre convidat ens va parlar i va fer la seva, que era el degà de la Facultat de Filosofia de la Ramon Llull, el Carles Ginàs, si no recordo malament el seu nom, Carles Ginàs, ens va visitar, i vaig veure al seu currículum que la seva tesi doctoral que va fer a l'Autònoma estava centrada en l'angelologia de Ramon Llull, justament. I clar, vaig dir, nosaltres fem angelologia tots els dimecres, cada 15 dies.
Sí.
Per tant, angelologia... de concepte i de facto aquí...
Home, a més, Ramon Llull era un savi avançadíssim al seu temps. No sé si us en va parlar, però Ramon Llull fins i tot se'l considera com una de les persones precursores que va començar a intuir aspectes vinculats a la informàtica.
Què dius?
A la informàtica, perquè buscava solucions lògiques, moltes vegades de tipus espiritual, a través de les matemàtiques.
Ja veus.
Deixa-ho anar, això, en aquesta època. de complexes, eh?
Hi ha gent per tot. Bueno, clar, són menys privilegiades, eh, Àngel?
Absolutament.
La teva està ahir, la meva no. La meva es dedica a escoltar a la gent que sabeu. Escolta, la teva repassada de temes, de notícies, de reflexions, que ens ve sempre molt de gust. Tu ja saps que quan vens en aquest estudi, aquest programa, jo em relaxo, em dedico a escoltar-te, a donar-te una mica d'allò de joc i poc més, perquè sempre és molt interessant. I m'agrada molt el moment en què m'envies els temes via WhatsApp i m'arriben allò, els inputs. Avui, el primer tema serà contradictori, perquè parlarem d'un concepte que no es farà present, perquè estarem parlant. La necessitat del silenci.
Sí, em poso una mica transcendent ara.
Home, no espero menys.
Em poso una mica transcendent perquè jo m'he impressionat aquesta frase del jesuïta Pau Vidal, que ha fet en una conferència al Centre Pare Claret de Girona,
sí,
sota el títol del Sant Ignasi de Loyola i l'espiritualitat avui. I aquesta frase a mi em va colpir, perquè ell parla de la dimensió d'interioritat i diu: necessitat de silenci. Si no hi ha silenci, no hi ha possibilitat de subjectivitat. Clar, aleshores, com que sempre estem parlant d'objectivar les coses, d'objectivar el nostre pensament, doncs no, ell parla de subjectivitat, i així d'entrada em va sobtar i després ho vaig entendre perfectament.
A veure, perquè clar, sempre sembla que allò bo sigui l'objectivitat.
Efectivament.
I ell posa en valor la subjectivitat, és a dir, la mirada de cadascú.
La mirada de cadascú perquè en el context que estem farcits d'informacions, d'un excés d'informacions absoluta que no sabem filtrar moltes vegades, que no sabem filtrar, diguem-ho tots clar.
Uh-huh.
Ara mateix, amb la guerra d'Ucraïna, un té els dubtes de si la informació que rebem és
molt
bona, és dolenta, està manipulada, no ho sabem.
Bueno, però sobretot perquè després, quan veus una notícia i als dos dies t'adones que no era així, exactament.
Efectivament.
O sigui, s'està contradient la informació en si mateixa tota l'estona. Sí,
efectivament.
Sí.
Aleshores, és clar, en aquest context em va agradar molt aquesta reflexió.
Sí, a veure.
Necessitat de silenci igual a necessitat de subjectivitat.
Uh-huh.
Només en aquest silenci d'experiència personal podem trobar la veritat, la nostra veritat. Alhora, Pau Vidal, aquest jesuïta al qual no tinc el gust de conèixer, parla d'altres dimensions d'interioritat que res, les anuncio rapidíssimament.
A veure.
Una és la capacitat de sorpresa i de meravellar-se davant la vida, que no la podem perdre mai.
Però la tenim una mica atrofiada, eh?
Del tot. Però ens hem de poder sorprendre, ens hem de poder meravellar, hem de poder, mirar la bellesa, això que avui
sí,
comentem.
A la part final del programa
O som capaços de no veure res, o sigui, al final ens és tot gris. Després parla també de no pot ser un jo autocentrat, és a dir, parla de la importància de la vida o de l'experiència de la comunitat.
Uh-huh.
També en aquest temps. Ara venia de prendre un cafè aquí al costat i mirava els meus veïns, que eren tres homes, i els tres homes no parlaven. Tothom ha viscut aquesta experiència, no explico res d'especial. Els tres homes estaven dedicats en exclusiva a mirar els seus portàtils, els seus telèfons mòbils.
Sí.
Bé, per tant, una experiència de comunitat ens fa, diguem-ne, viure millor, construir comunitat. I després, una altra frase també que em va impactar, junt amb la del silenci. Totes m'han agradat, però aquestes dues.
Vale.
Que és reconciliació. Una vida de reconciliació amb un mateix, amb els altres i amb la transcendència. Reconciliar-se vol dir llibertat. Vol dir perdonar-se, també. Hi ha gent que es tortura molt.
És molt complicat, això.
Sí, perdonar-se. Això no vol dir deixar-se, però vol dir també ser capaç d'abandonar-se a les limitacions que un té. No solament amb un mateix, sinó també, diu, amb els altres i amb la transcendència.
Mm.
No fa massa, fa 10 dies vaig anar a veure un vell amic, un jesuïta, que a hores d'ara està jubilat, el pare Jesús Renau, un savi de 80 i escaig d'anys, però que ara està amb un problema de vista i, per tant, està a la residència de Sant Cugat que tenen els jesuïtes.
Mm.
I, novament, em va donar aquesta visió de la transcendència, aquesta visió de la relació amb Déu des d'una perspectiva pacífica. Pacífica, no torturada. Aquest era la primera reflexió
tema
que us volia fer, i partint d'aquesta necessitat, que ara pot ser un bon moment, de cara a les vacances, que tots hi patim una mica, buscar una mica també el silenci.
Jo, de tot el que has explicat, m'ha agradat molt, perquè en aquest programa ja ho tenim, aquestes coses, eh? Passen coses, doncs, més superficials, més allò del moment, i de vegades tenim convidats, com és el teu cas, que ens ajuden una mica a parar-nos i a dir, bueno, però hi ha coses en aquesta vida que val la pena degustar amb calma, no? I paladejar, i interioritzar, etc. I, per tant, en aquest sentit, jo estic molt content, perquè a mi m'agraden totes aquestes coses i crec que són molt bones. Volia fer un comentari sobre la reconciliació. Per mi la clau és la transcendència, és a dir, sentir-te perdonat per Déu, i després tu, perquè si tu mateix no entres i acceptes aquest perdó, i és complicat, eh? És complicat perquè tu ets molt... Normalment la gent és molt dura en si mateixa. Doncs no pots passar als altres. Jo crec que és aquesta la cadena i fins aquí...
És la reconciliació, la reconciliació amb tu, amb els altres i amb Déu.
Següent tema, és un tema que, bé, no sé si és un canvi molt radical o no, tu ens ho explicaràs, però a mi m'agrada perquè té dos signes d'exclamació al final. O sigui, vaig a llegir-lo tal com està escrit, que seria prou d'armes.
Sí, prou d'armes. Us vull explicar com es fa per adquirir una arma de guerra als Estats Units.
Vale.
Una arma de guerra vol dir un fusell d'aquests que poden tirar dotzenes de bales per minut, com aquest que va fer servir, malauradament, aquest xicot de 18 anys, que
va
matar 19 nens i dos professors.
Terrible, sí.
Cosa molt incomprensible, perquè mentre estan a fora resulta que hi havia 17 policies que no van accedir, no es van atrevir a entrar, això no s'acaba d'entendre.
S'està parlant molt de l'acció policial una mica fluixa, en aquest cas, per la transcendència també del moment, sí.
Dit això, com es fa per comprar una arma? Doncs mira, te'n vas a un supermercat, per exemple, una de les cadenes molt conegudes als Estats Units és Walmart, i és una cadena com pot ser aquí, pues, Sorli.
Vale.
Una cadena, Mercadona.
Molt bé, sí.
Vas allà i a la part hi ha una part de fruites, una part de carn, una part igual que aquí de llets, i després hi ha una part d'armes. I en aquest carret que portes
tu... Tu a la llista de la compra tens llet, ous i una recortada del 48.
Exacte. Molt bé. Llavors tu agafes dos fusells de guerra, o un fusell de guerra, que val... No gaire, entre 300 i 1.000 dòlars.
Bueno.
Home, a veure...
És pasta,
Estem parlant d'una eina, diguem-ne, mortal.
Sí, sí.
L'agafes i passes per
la caixa.
I la caixa, quan veuen que portes una arma, et donen un paperet on te poses el nom, el cognom i l'adreça. Però no et comproven. O sigui, tu pots posar el nom, cognom i l'adreça que a tu et sembla pertinent.
Per exemple,
als Estats Units seria molt propi.
Puc anar i puc dir Paula Moreno. Paula Moreno.
És el clàssic nom dels Estats Units, John Smith. Eh?
Sí, home, John Smith, sí.
I poses, doncs, l'avinguda... del que et sembli, l'avinguda d'Europa...
Ahir va per nombres moltes, la calle 48,
doncs
con la 56.
Exacte, doncs fas això. Aleshores, la mateixa caixera introdueix aquestes dades allà... Tot això es fa en un minut, eh?
Sí, no us penseu. Sí.
Es posa... introdueix les dades amb un codi en el qual es comprova si aquesta persona té antecedents penals. Però aquesta persona no ha demostrat que es diu John Smith.
Correcte.
John Smith.
Jo he dit Paula Moreno, que no té antecedents en principi, no ho hem comprovat, però crec que no.
Normalment sempre surt que no, perquè clar, naturalment, si tens antecedents no dones el teu nom,
clar.
I automàticament surts amb els dos fusells de salt, sense cap altre paper.
I ja està.
Naturalment, doncs a partir d'aquí, doncs la naturalesa humana fa que... fa que la naturalesa humana, i més en el cas dels Estats Units, on no hi ha atenció psiquiàtrica ni psicològica pública, doncs persones amb nivells de pertorbació importants puguin adquirir armes de guerra, puguin adquirir granades, poden adquirir de tot.
Mira, jo...
Això és el que és... Jo ho considero una cosa inconcebible.
Aquest és un tema que jo crec que tenim com molt... forma part de la quotidianitat de les nostres notícies. Tothom tenim molt assumit que als Estats Units les armes, tu ho has explicat perfectament, és com comprar una capsa de galetes, pràcticament, és que no té més, si és així com tu has dit, és així. Però és increïble. Una societat que tenim com a pilar estàndard de la llibertat, de la sensatesa, de tal, i que tingui tan interioritzada, torna aquest concepte, no?, d'interioritzar, doncs la cultura de l'arma, que només fa que donar disgustos.
Sí, però és que la cultura de l'arma va molt vinculada a la resistència a l'Estat. És a dir, nosaltres tenim, els europeus, tenim molt interioritzat que la protecció de les persones correspon a l'Estat, i per tant a les forces de seguretat, a la policia, etc. als Estats Units, i sobretot en aquests estats com Texas, hi ha una cultura molt vinculada a l'individualisme, i per tant que cadascú se sent responsable de la seva pròpia seguretat.
Sí, sí.
Això vol dir que en aquest moment als Estats Units, aquests dies sortint enquestes, hi ha més armes que ciutadans. És a dir, la mitjana seria per sobre, és a dir, això no vol dir que tothom tingui armes, vol dir que hi deu haver persones que tenen 30 fusells a casa,
sí, i que no té cap.
I altres que no en tenen cap.
Bueno, la qüestió, sí, evidentment és un tema cultural, però no deixa de ser sorprenent, no?, que en una societat tan avançada.
De totes formes, volia fer una petita crítica a la Conferència Episcopal dels Estats Units.
Vale.
Perquè la Conferència Episcopal dels Estats Units, després d'aquesta massacre, que a més aquest any ja és la segona, perquè si recordeu no fa massa, també un altre xicot a Buffalo també va matar
va ser
17 o 18 persones, també.
Sí,
un xicot també molt jove. I ha fet una declaració que a mi m'ha semblat molt tova. Diu, per exemple, comença dient, hi ha hagut massa tirotejos a escoles. Jo dic, home, massa no hi ha d'haver-hi cap.
Yeah.
És la traducció que jo tinc de l'anglès, potser la traducció, però a mi hi ha la primera sorpresa, que vol dir no hi ha hagut massa tiros, hi ha hagut massa tirotejos, no n'hi ha d'haver. I després un eix demana per les familiars de les persones que han mort, dels nens, etc. Però diu, cadascú de nosaltres hem de buscar la seva ànima maneres de fer més per comprendre aquesta epidèmia de maldat i implorar als nostres funcionaris que ens ajudin a prendre mesures. Jo ho trobo tou, honestament. Jo trobo que, a risc de que la part, diguem-ne, més conservadora dels Estats Units, més dretana, es pogués molestar, aquí la Conferència Episcopal, des del meu punt de vista evangèlic, hauria d'haver demanat no solament la pregària, que per descomptat, sinó de dir, bueno, s'ha d'acabar això. S'ha d'acabar vol dir prohibir l'accés a determinat tipus d'armes, com a mínim. I en un segon estadi, limitar moltíssim l'accés a les armes que no siguin justificades per raons de caça o del que sigui. O sigui que m'ha sorprès una mica, m'ha semblat una mica que jugaven a no perdre algun tipus de públic.
A part d'aquest petit desliz, no?, del principi de massa tirotejos, després tal vegada calia ahir una condemna i una reivindicació més potent. Estic d'acord.
Jo ho veig així.
És que jo crec que demanar la fi de les armes és bona idea sempre. Home. És que no sé exactament sota quin concepte les armes tenen, no sé, la defensa. Bueno, no, jo no arribo, però bueno...
No, jo entenc que la Conferència Episcopal ha de tenir en compte també la cultura.
Sí, la idiosincràsia, la idiosincràsia.
Òbviament, això aquí seria una barrabassada. Però fins i tot en aquest context cultural d'autodefensa, de resistència a l'Estat, d'individualisme, de liberalisme, em sembla que és una posició... A mi em sembla
tova
i feble.
Vinga, doncs següent tema, també canviem una mica de qüestió, perquè ens volies parlar de un tema que és molt preocupant, també persecucions de catòlics a Nicaragua.
Sí, això és una... jo estava pensant quan llegia la notícia, el pobre Sandino, que va ser, diguem-ne, qui va donar nom a la revolució i, per tant, al sandinisme, que és en aquest moment imperant a Nicaragua, si veiés el que està passant allà, en fi, segurament tindria un disgust. I d'altra banda també esmento el tema perquè no oblidem allò que sempre m'agrada recordar a mi, que és que aquí vivim en un context en el qual, diguem-ne, la religió té molt poc pes i cada vegada menys, però que hi ha molta gent que juga la vida, es juga la llibertat a tants i tants països, països àrabs, països a la Xina, a tants països, i un d'aquests, sorprenentment, és Nicaragua, que ve de tradició catòlica.
Clar, però això m'ha cridat l'atenció, perquè no el tenim sota aquest concepte, no?
Sí, el senyor Ortega, que és el president des de fa 1000 anys, perquè com tot dictador, diguem-ne, ha buscat els mecanismes per anar-se prorrogant el poder, i particularment la seva dona, que, atenció, és la vicepresidenta.
Home, tot queda en casa.
Sí, aquesta gent es proclamen cristians.
Els sopars deuen ser allò
divertits,
intensos.
Sí, deuen decidir els nomenaments mentre fan el cafè. I aleshores, diguem-ne, han agafat una mena de cristianisme estrany i, bé, una de les coses és que s'han barallat ja amb l'Església. I llavors, un dels que ha estat ara perseguit darrerament i que també veig que això no té cap tipus de nota ni de notícia en aquest país és el bisbe de Matagalpa, que ha començat un dejú per denunciar la seva persecució. És a dir, d'ençà de l'any 2018, que hi va haver tota una sèrie d'incidents a Nicaragua, l'Església, diguem-ne, es va posicionar no a favor dels que es van revoltar contra el govern, però sí a favor de buscar una solució pactada de buscar, diguem-ne, un espai de diàleg. Això va sentar molt malament el dictador, el sàtrapa de Torra, en aquest cas el senyor Ortega, que va dir que estava molt disgustat amb l'Església, etc etc. Van expulsar el nunci, i
directament.
I aleshores aquest home, aquest bisbe, mira si s'ha sentit perseguit, que es va tenir que refugiar en una parròquia, amb un sacerdot amic, i ara s'ha declarat en dejú, fins i tant que a través de la conferència episcopal el govern es comprometi a respectar la seva integritat i la de la seva família. O sigui, imaginem, situem-nos aquí, és a dir, un bisbe que s'ha d'amagar en una parròquia i que alhora es posa en aquesta mateixa parròquia en dejú.
Són aquestes històries que ens semblen com de novel·la, eh? Perquè...
Absolutament. I imaginem com està. O sigui, un país d'arrel cristiana, catòlica fonamentalment, tot i que ja sabeu que ara hi ha una gran entrada de corrents protestants, però que l'home es troba en aquesta situació, que té por de que ell i la seva família, ell parla de la seva família, suposo que deu tenir
germans,
pares i mares i germans i nebots i cosins, i tal, té por per la seva integritat. I s'ha de tancar en una parròquia i posar-se en dejú. En fi. Nosaltres aquí, diguem-ne, còmodes com estem, eh?
Sí, clar, és que és això, perquè per això ens sembla, perquè la nostra quotidianitat és tan diferent en aquest sentit, ens sembla que sigui com d'una novel·la, però la realitat de la persecució dels catòlics al món i de tantes minories, no? Perquè al final no som els únics, però existeix, eh? Existeix, es dona i cal també recordar-lo, perquè aquí vivim per comparació una llibertat de religió i de culte prou bona, prou sana. Per tant, he fet aquest recordatori i aquesta també denúncia d'aquesta situació. I ja per acabar, se'ns escapa una mica el temps, però sí que, Àngel, si vols, pots donar-nos un input sobre el darrer tema, que és Església i acollida.
Doncs mira, sí, perquè he recollit res de tantes accions que fa l'Església de tipus social, que jo també sóc dels que penso que l'Església no només ha de ser una ONG, però també és una gran ONG, i he recollit tres experiències, que òbviament no tenim temps, però que en tot cas les esmento així de passada.
Una, perquè és que si una, no...
Doncs
no
mira,
donarem.
La parròquia de Sant Ignasi Loyola de Lleida,
sí,
que mentre que pels temporers que estan arribant a la ciutat, com cada any, això és la cara no oculta de la pel·lícula Alcarràs.
Sí.
Aquest any hi ha hagut una gran desgràcia a la fruita, hi ha una disminució molt important de la recollida de fruita, però mentre no obre a l'Ajuntament de Lleida, que obre un espai a la fira de la ciutat de Lleida,
sí, sí, sí,
per acollir temporers d'aquests mentre no troben feina, mentrestant, abans ja aquesta parròquia ha obert un espai amb 11 o 12 places d'acollida, en la qual doncs es dona un servei de pernotació, àpats, consigna, dutxes, etc. Això és una acció de l'espai de la parròquia, però en la qual hi col·laboren Càritas, Creu Roja, la plataforma Fruita amb Justícia Social, la Fundació Arrels, molt coneguda a Lleida, etcètera.
I aquí.
I aquesta és la cara oculta d'Alcarràs. Un dia que tinguem més temps us puc explicar, quan jo m'ocupava de temes d'immigració, diguem-ne, del que no es veu Alcarràs, que era les enormes problemes que patien les persones que arribaven allà buscant feina i que havien de malviure en qualsevol lloc.
Doncs et prenem la paraula, com sempre, sempre t'escoltem, volem més temps amb tu, serà d'aquí 15 dies, Àngel, però ja ens has fet totes aquestes reflexions que ens han agradat molt, com sempre, que crec que ens han ajudat a tenir una visió més global del moment. Àngel, mil gràcies i en 15 dies ens retrobem. Pausa i dia al mercè.
Ràdio Estel.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Camins.
Bona vesprada, Rafa.
Escolta, d'on vens? Que et veig carregada amb bosses, malet.
Acabo d'arribar de Madrid, que a l'Agència de Comunicació en Treballo teníem un esdeveniment i ja veus tu, AVE, Sants i cap a la ràdio, de veritat,
eh? S'està posant de moda això d'aterrar directament a la ràdio des de Sants, oi, Paula? Eh?
El magazín de la vesprada a Ràdio Estel. Dial Mercè.
Vinga, doncs seguim endavant. El temps ens menja aquí a la ràdio, la nostra maledicció que pateixen els nostres col·laboradors, com és el cas del padre Fermín Delgado. Bona vesprada.
Què tal? Muy buenas tardes.
Però tu ets de patir, ets, no és que t'agradi patir, però ho portes bé, no, el patiment?
Bueno, dentro de lo que cabe. Hay días que mejor y días que no tanto.
Hay días que mejor y días que pitjor.
Según el tipo de patiment.
Segons és el tipus. Vale, no tenir temps a la ràdio és un patiment assumible, Fermín.
Exactament, no te preocupes.
Vale, perfecte. Doncs vinga, ja sabeu que aquest és l'espai cada 15 dies en què el padre Fermín, normalment també Mònica Padrol, que avui la tenim de viatge, doncs no ens pot acompanyar, però ens porten les novetats de la vida de la Basílica de la Mare de la Mercè de Barcelona, que és de Barcelona, però que és oberta a tothom, a Catalunya, a Espanya i al món.
Exactament. A més, en aquesta temporada ja de, quasi d'estiu, que bé, ja comença a florar una miqueta el turisme,
sí.
El turisme de molts llocs. Però, hombre, russos i xinos i japonesos encara no es veuen molt, però anglesos, francesos, alemans, italians, holandesos, sí. Se ven, ¿eh?
Vale.
Además, hoy venimos con el
¿sí?
uno de los que realmente atiende a los visitantes, que es nuestro sacristán Javier Sanz.
Javier Sanz, buena vesprada.
Muy buenas tardes.
Será un visto y no visto, pero el sacristán de la Basílica, que ya os conéis siempre, que nos veiem sí, allá cada semana, sí. Entonces, yo te veo siempre muy, muy enfeinati en muchas cosas. Yo te veo siempre en plan cámara, cámara y acción.
Bueno, hago más cosas también.
Seguro.
Pero sí, sí, o sea, bueno, el padre Fermín me ha asignado la cámara y no hay quien me la quite.
Muy bien.
Y hoy a lo mejor hablas poco, pero te traeremos un día para que...
Hombre,
sí, no.
Tu experiencia como sacristán, que uno de nuestros oyentes tiene un poco de curiosidad. ¿Qué hace un sacristán?
Bueno, vale.
Lo que haremos un día. Y además a mesa la Mercè. Bueno, que aquí el Rafa Sanahuja nos apremia.
Sí, pero también voy a escoltar-vos.
Sí,
evidentment, en Javier Sanz tindrem temps proper... ¿Tornarás, Javier?
Sí, sí,
a
sí, sí.
Doncs serà un plaer rebre't.
Sí,
quines novetats? Bueno, ¿qué tenim a la Basílica?
Mira,
¿concerts?
Siempre,
¿concerts?
Sí, ahora vamos a los conciertos el jueves. Por la mañana a las 11:30 las visitas guiadas que poco a poco van tomando cuerpo. El último día pues vinieron cerca de 20 personas.
Muy
estamos
bien.
Contentos con esto.
Ah, sí, les visité a Jaume Saladrigas.
Sí, con Jaume Saladrigas.
Me
parece que la cosa va cogiendo consistencia y la gente sale súper contenta porque además una visita a la Mercè de una hora y cuarto, una hora y media, pues la verdad es que la gente sale entusiasmada y en fin, contenta porque conoce mucho mejor la Basílica.
Porque ¿no? Ya no només es contemplar todo el que haya tenido, sino también trobar-li el sentido, la historia.
Desde 1249, en fin, pues ya esta Basílica es de 1765, o sea que ya tiene un tramo bien recorrido, ¿no?
Fantástico.
De tiempo. Bueno, y también...
Visites guiadas, primer concepto.
Sí, segundo concepto, el próximo domingo es Pentecostés.
Ah, muy bien.
Entonces, el día de Pentecostés, en la misa de 11 y en la misa de 12:30, se impartirá la unción de enfermos a las personas mayores de 65 años. Una vez al año, por lo menos, habría que recibirla. Y las personas menores que tengan alguna enfermedad crónica o vayan a ser intervenidas quirúrgicamente, pues en breve, tal, pues también pueden venir, hablen conmigo y entonces pues pueden recibir también el sacramento.
Sí, sí.
A nivel de conciertos, que esto es lo que realmente el Rafa Sanahuja está
quiero ir. Marato,
y la señora Padrón, que lo está escuchando y como no hablo de los conciertos, me corta las orejas.
Bueno, si son las orejas en cara.
Las quiero mucho, que si no...
Vale, vale.
Bueno, y entonces, pues mira, tenemos un mes de junio, en fin, con 5 conciertos.
A ver, sí.
Primero... tenemos el concierto de que es examen final de la SMUC, de los alumnos de la Escuela Superior de Música, que es un concierto de órgano. Es el viernes 10 de junio a las 8 de la tarde. Todos estos horarios están colgados en la web de la Basílica.
Muy fácil de consultar.
Zona de conciertos, cultura, conciertos.
Muy
bien. Incluso próximos eventos también están ahí. Otro, el día 12 de junio, que es domingo. Sí, a las 5:30 de la tarde, nuestro organista, Miquel González, también hace un concierto a favor de la Fundación Haribala.
Una
fundación india que lleva un sacerdote de aquí, que es indio también, de la diócesis.
Sí.
Y que, en fin...
¿Pakrash?
Sí, exactamente.
Si estic,
y la cuida, pues bueno, ayuda a los niños y a mucha más gente, a los ancianos
molt
también.
Bé. Con ser solidari en aquest cas.
Exactamente. Después tenemos un concierto de guitarra clásica el domingo 19 de junio a las 6 de la tarde de un tipo que realmente la toca como Los Ángeles, que es Jim Parbury.
Jim Parbury.
Y también está Emma Campas.
Té nom de guitarrista bo.
Sí, es inglés. Claro. Es inglés, ¿eh? Evidentemente. No se llama Gómez ni Pérez, ¿eh? Ni Puyol, tampoco.
Vale, vale.
Bueno, el domingo 26 de junio a las 10:15 de la mañana, para aquellos que les guste tempranito escuchar buena música, sí, una coral infantil de Jacksonville, ¿cómo? O Jacksonville, ¿eh? Vale. De Estados Unidos. Así que el día 26 de junio a las 10:15, una coral infantil, los niños del coro, podíamos llamarles.
Exactamente.
Y luego, finalmente, que ya me echa el Rafa Jasnau.
Sí, me echa.
Luego tenemos un concierto de gospel del grupo Unispel Gospel, que es el domingo 26 de junio a las 1, a la 1.
Visites guiades, sacristà per propers visites i molts concerts. Fermín, Javier, moltes gràcies.
Molt bé. I una abraçada.
A la Mònica. Pauseta i tirem endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
El momento de la verdad, como cara de kit. Mercè Mondelo, bona vesprada.
Bona vesprada. Bé, Rafa, bé parada.
Gràcies, gràcies. Merescudíssims els aplausos.
Avui t'has apuntat el nom al braç i veig que no pares de mirar-lo, eh?
Gràcies, Mercè Mondelo.
Sí!
Eureka.
Amb Rafa Sanahuja.
Som els teloneros de Pol Marçà.
I altres persones que expliquen coses. Llevat dins la pasta.
És el moment de Llevat dins la pasta. És el nostre equador de la setmana a Camins, un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots. De fet, ho estem fent ara mateix aquí. És la del món del treball, estem treballant. I la persona que ens ajuda a fer realitat el llevat és Àngela Rodríguez. Avui, de nou, no pot estar amb nosaltres, però tenim el nostre suplent de luxe habitual que ja ens ha acompanyat en altres ocasions, sense anar més lluny, la setmana passada. Es tracta del redactor del Semanari Catalunya Cristiana, Joan Andreu Parra. Joan Andreu, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, i oients.
Exactament, i benvingut al Camins de nou. A veure, qui ens acompanya avui, Joan Andreu?
Doncs avui tenim el gust de tenir el Joan Guerrero, que va néixer a Tarifa fa 82 anys. Mm. La fotografia en ell podríem dir que va començar com una afició. De fet, la seva primera càmera fotogràfica, una Voigtlander, la va haver de vendre per a poder-se pagar el viatge a Catalunya, on es va establir amb 20 anys. I des de ben jove va emigrar a Santa Coloma de Gramenet. Mm-hmm. Al nostre país, en Joan va treballar a molts oficis manuals, com peó, construint carreteres, en una fàbrica de fusta, en una fundició. I a l'any 69 va començar a treballar per una mítica revista de Santa Coloma, que es deia Grama. Ell és fotoperiodista amb un enfocament social i ha treballat per diversos diaris, com ara el Periódico de Catalunya, el Diari de Barcelona, El País o El Observador. A banda, ha realitzat diverses i moltíssimes exposicions i també ha publicat llibres. Destaquem Milagro en Barcelona, sobre la nova immigració a Barcelona, Santa Coloma en el corazón i 2 llibres amb textos o poemes de Pere Casaldàliga, Los ojos de los pobres i Casaldàliga. Ha rebut diversos premis i reconeixements, com ara la Medalla d'Or al Mèrit Artístic de l'Ajuntament de Barcelona. I una de les darreres actuacions que ha fet és el 3 de març passat a Santa Coloma de Gramenet, una conferència sobre fotoperiodisme i humanisme amb la qual va clausurar l'exposició fotogràfica Llibertats perdudes.
Doncs déu-n'hi-do, tota una institució de la fotografia i molta experiència. Ja el podem saludar, un plaer saludar-lo. Joan Guerrero, bona vesprada.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, encantats, encantats de rebre't aquí. Benvingut a l'espai Llevadis la Pasta. Benvingut al Camins, benvinguts a Ràdio Estel. Escolta, Joan, anem per feina. Quina trajectòria la teva? Voldríem conèixer una mica més els teus orígens a Tarifa, si et sembla bé. I com va ser aquest procés de venir-te cap a Catalunya?
Bueno, yo nasco allí a Tarifa, a 14 kilómetros de África.
Sí.
Mis juegos siempre estaba con el paisaje africano, uh-huh. Con el viento. Y allí comencé, pues, no sé, no es una afición, era algo más, era algo, no sé. Construí una cajita de cerilla y hice como una especie de caja, como una especie de cámara fotográfica. Ahí fue el principio de mi vida de trabajador dentro de la imagen. Luego pues vendría pues pasar a Puerto Real, de Puerto Real como tantos inmigrantes, como tantos de los años 60, pues vine aquí a Barcelona, viví en la calle Poeta Cabañé, el meu carret, en un de Poeta que diria Serrat,
sí.
Allí en Poble Nou, Poble Sec, sí, i l'any va passar a Santa Coloma i allí a partir d'ahí ja va ser la definitiva.
Et vas establir ja a Santa Coloma.
Sí, 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 allí vol morir, allí, bueno, és el meu país. Sí.
Molt bé. Escolta, i com creus que et va marcar el fet de realitzar aquests treballs manuals, no?, que ha descrit el Joan Andreu en la teva trajectòria de fotoperiodista, de tocar aquest treball tan, no sé com dir-te, tan laboriós, tan de dia a dia, tan de pencar realment?
Bueno, yo lo pasé mal porque empecé a trabajar a los 15, 16 años, a los 14, ¿no?
Sí.
En una fábrica de ladrillo, que recuerdo que tenía siempre las manos quemadas y el sudor tan grande de recoger los mahones, los ladrillos que se llevó allí. Entonces, y luego las cenizas, y éramos como auténticos, digamos, estatuas vivientes, solamente nos veíamos abrir los ojos, ¿no? Porque entre el sudor y la ceniza. Esa fue mi juventud, ¿no? Esa fue mi... Nunca me quejé de eso, no, ni tengo rencor ni nada de eso.
Pero sí que va a ser duro, eso sí que usas.
Fue muy duro, muy duro, muy duro. Y claro, éramos... Yo era un pinche que nos decía. El pinche era, sí, el que parecía que acercaba el agua, aquel que tenía sed, pero que el pinche lo hacía todo.
Sí.
Y bueno... Se fue mi trabajo allí.
Parlant de joventut, Joan, quan vas arribar a Catalunya, ens sembla que vas passar per la JOC, per la Joventut Obrera Cristiana, vas estar-hi un temps. Això com t'ha marcat d'alguna manera el posar la teva mirada a l'objectiu i captar la vida de les persones?
No lo sé, pero siempre la JOC nos marcó a todos. Cualquiera que te encuentre incluso por la calle que no lo conozca y empieza a hablar y dice, ostras, tiene algo. Y entonces, y es ese estilo de la JOC, ¿no? De hacer respeto a la persona, tantas cosas.
Uh-huh.
Yo creo que mi suerte de haber escogido a una edad ya avanzada, ¿no? 90 y tantos años, ¿no? Vivir de la fotografía, ese estado de escoger yo ese estilo de fotografía que no escogía el deportivo o el otro, en fin, o de estudio, sino escogía aquel que luego quedó como un trocito de la historia de un pueblo, ¿no? Uh-huh. Cosa que me siento orgullosísimo haber escogido ese camino, ¿no? Porque hay muchos caminos. Hoy en día hay un archivo de, sí, fotografía que si lo viéramos dice, bueno, lo que era Santa Coloma y lo que es ahora, ¿no?
Claro, claro, claro. Joan, avui en dia moltes persones tenim un mòbil amb càmera, algunes són espectaculars ja, arriben, sí, a uns nivells molt forts de qualitat i d'efectes i de tot. Tu fas ús de la càmera del mòbil o quina càmera fas anar ara mateix?
No, tires per aquí. Incluso seré un purista, no sé, pero incluso cuando hago una fotografía con el móvil y digo, está bien esto, no la quiero, la elimino.
Con que es una mica una traició a la càmera, sí, de sempre,
sí,
no?
Sí. Algo extraño, ¿no? No digo que esto sea correcto, no, en absoluto, pero no le presto atención. presión ninguna, ni para grupo de compañero, de no, siempre la cámara.
Ja m'agrada.
Qué tontería la mía, pero...
Ja m'agrada. I quina tens? Sí. Quina fas servir ara mateix?
Ara és una Fuji, con un objetivo Leica. Oh, que eso es a mi edad de 22 años, encontrarme con ese objetivo que ya lo tenía, pero lo he adaptado. Y bueno, puedo hacer fotografía como hizo Visconti con el gato pardo. casi, dale, sí.
Fantàstic.
Joan, avui veiem que es fan fotografies amb això que dèiem del mòbil a qualsevol cosa que es mou, no? Sí. Tu què creus, no? Creus que hi ha un excés de fotografia? Perquè gairebé no hi ha temps, no?
No, a mi me parece extraordinario de que haya nacido esto, de que todo el mundo tenga fotografía. Lo que no podía ser es que en los años 60 tuviera 4 personas y por eso no tenemos recuerdo gráfico de aquel tiempo. ¿No? Porque había poquito y el que tenía una fotografía posiblemente fuera una Leica y no sabía lo que tenía porque tenía dinerito, ¿no? El obrero no tenía para comprarse una cámara. Yo tuve una, me tuve que vender para pagarme el viaje de inmigrante. O sea que me parece muy bien. Ahora que estoy harto de tanta imagen bellísima, es como tomarte... la primera que ves, dice, qué colores, qué bonito, vea esto. Y la segunda, la tercera, y la quinta, ya dice, no quiero ver esto, ¿no? Aquí no hay ni alma, ni vida, ni corazón, son postales, ¿no? Es como beberte una cuchara dentro de miel y dices, está buena, pero luego sigue tomando hasta que te toma un cántaro y dices, no, claro, quiero más miel.
Claro. La repetició d'aquesta...
Oh, que horror!
No, treu l'especialitat a les coses, val et pal per tota la vida. Això també passa a altres àmbits de la vida. Escolta, Joan, t'has jubilat del treball assalariat o potser havies estat autònom en els mitjans escrits que m'he esmentat, però no deixes de fotografiar, oi? Ens diuen que et veuen de tant en tant amb la teva càmera fent fotografies a Santa Coloma, eh? Tu continues allà...
Sí,
continuo. La cabra tira al monte, no, Joan?
Suposo que sí. Mira, yo nací así y así creo que me voy a morir. Claro. Más, desde que me jubilé, lo de proyectos que han salido, solidario de esto, con Pedro Casardáliga. He sido un hombre con mucha suerte por esta belleza de este trabajo tan grande.
I tant, i transmet molta passió, realment.
Ara que sortia el nom de l'estimat bisbe Pere Casardáliga, tu vas fer un viatge mític per trobar-lo allà a São Félix d'Araguaia, però aquest experiment de fer fotografia i poesia, que això s'ha concretat en alguns llibres, què tal, no? La fotografia ja és poesia? Com dialoguen les...
Sí, la poesia, la música i la fotografia creo que se hermanan. Vamos, estoy convencido. No toda, ¿eh? Porque hay cada uno por aquí. Alguien dijo por ahí que una imagen varía más que 1000 palabras. Eso es horrible, eso es mentira. Engarzar bien las palabras, hacer 100 años soledad o yo qué sé. Eso. No, ¿qué tiene que ver con la imagen, no? Pienso de que en cuanto a esto de que valen más que 1000 palabras, algunas no valen ni el acento siquiera.
I de Casardáliga, què recordes d'ell?
Delgado, el delgadito, sempre con una camiseta puesta, limpita, que l'havia lavado de noche, él, en aquel Araguaia tan... La gente que se lo comían a besos, las mujeres, las viejecitas, los niños, los indígenas. Eso fue como conocí a Luther King o más, ¿no? A Antonio Machado, haber conocido a tanta gente buena que decía, yo que no me quiero ir de su lado, ¿no? Una experiencia genial, de ahí surgieron los dos libros, Los ojos de los pobres, que yo hacía la fotografía a Sudamérica y hacía la foto, venía aquí, la revelaba, se la enviaba allí a Brasil y él hacía la poesía. O sea que no es... un libro hecho primero el texto y luego la digamos la imagen, no a medida que le enviábamos. Y qué poesía, que no se habla mucho de la poesía de Pedro, pero sí tiene una calidad y una fuerza tan vital.
Bueno, és que transmets moltíssima passió, dona gust escoltar-te, Joan. Podríem dir que les teves fotografies són fotografies centrades en les perifèries, una mica en les persones que passen una mica desapercebudes, no? Per què? Què t'atreu d'aquesta perifèria?
Mira, yo vi una película que se llamaba y se llama y es Ladrón de bicicleta, ¿no? Sí. Donde aparentemente no pasa nada, pero ahí está todo, ¿no? Está la vida, la muerte, el sufrimiento. Hay tantas cosas en esa película que no hay nada. Y esa fue mi escuela. Uh-huh. Esa fue mi escuela y yo, a partir de ahí, mi universidad. Y a partir de ahí yo quería aquel blanco y negro, aquel blanco dibujado y aquel negro también dibujado, ¿no? Aquel encuadre limpio y aquella historia donde un trabajador busca la herramienta que se le han robado, su herramienta es la bicicleta, y todo el trajín de la película es eso, es el trabajador que busca aquella herramienta que le han robado. Uh-huh.
Joan, com es pot transformar, ni que sigui un bocí d'aquest món, amb el fotoperiodisme, que és la teva professió?
Bé, no sé. A ver, explícame.
¿Cómo se puede transformar un trocito de este mundo que tiene tantas cosas por hablar con tu profesión, amb el fotoperiodisme?
Bueno, pues no sé. En una, mira, Salgado tiene... Yo he tenido la suerte de conocer a Salgado y colaborar ahora en un libro con él. ¡Qué suerte! Gente buena y además, donde él con su fotografía sabe enseñar lo que sufre este mundo, parte de este mundo. Yo no. Yo tengo mi nevera, tengo mis cositas y tú. Y bueno, no, pero hay tantos... sufrimiento. Él ha sabido coger el sufrimiento y además meterle la belleza. Belleza y sufrimiento que convivan, eso es muy difícil.
Sí.
Yo considero que Salgado es pues nuestro Beethoven, el Beethoven actual. A veces en una mirada, en una pequeña mirada, está todo, está toda la belleza o todo el sentimiento de... Es un poquito a veces como la piedad de Miguel Ángel, ¿no? Y en la fotografía ocurre eso. Si sabe coger ese momento, que claro, no todo el mundo lo tiene, porque he visto fotógrafos buenísimos, pero técnicamente, pero sin embargo no cogen ese momento de la mirada, del gesto, que hace emocionar a quien la ve. Lo que decía, pues bueno, pues sí, los alrededores de los centros urbanos, lo de ¿cómo era? De Pasolini, Pajarito Pajarraco, no me acuerdo, bueno, con Totó. Bueno, son obras maestras, pero sin embargo está todo en torno a los más, digamos, débiles o los más... Ahí hay una belleza en la mina. ¿Cuántas veces he ido a la mina yo? Nunca me ha pasado nada, jamás me han quitado nada y he cogido los momentos más. Qué contento estoy de haber hecho eso, porque es un documento, hablo de 50 años.
Sí. Joan, el 8 de març passat celebràvem el Dia de la Dona Treballadora a l'Espai Siva de Santa Coloma de Gramenet i a l'exposició permanent de fotografies teves Poderoses. Poderoses. Sí. Què hi trobem en aquesta exposició i d'on ve aquest nom de Poderoses? Què vol transmetre?
Bueno, yo empecé a hacer un tema que era la mujer en Santa Coloma por mi cuenta. Iba caminando por la calle, iba encontrando a la viejecita con su nieta, o en fin, cosas de estas, ¿no? Aquella, la madre que con su niña, que la presentaba en primera comunión, cosas de esas, ¿no? Cosas cotidianas que aparentemente no tenía... Pero que sin embargo, y un día me enteré de que iban a hacer el casar de la dona allí, y entonces yo comuniqué, dije, tengo este material, si lo queréis, les encantaron, ¿no? Y a partir de ahí se hizo una exposición permanente que está allí, para el que quiera verla, y un libro también, ¿no? Es el ponerse de del lado de la mujer, de la dona, y en fin, que no tiene que ser la dona siempre con la dona, sino que nosotros los hombres también creo que tenemos que ser, porque una exposición de dona y digamos filmada por Joan Guerrero, es que Joan Guerrero ya la tenía, la ese material interesante. Sí. Sí.
A mí m'agrada molt un comentari que et faig perquè m'estàs tocant el cor, d'alguna manera, perquè m'agrada molt aquest concepte que estàs transmetent constantment de que la bellesa, la poesia, la música, la bellesa de la vida, estan les coses més senzilles, més quotidianes, més... Això és una cosa que de vegades se'ns oblida, no? Passem per la vida sense adonar-nos de que les petites coses que ens envolten o que vivim tenen bellesa i cal disfrutar-les.
Yo creo que hay que aprender o potenciarla. ¿Cómo se potencia eso? Yo pienso que se potencia con la música. Yo pienso en Beethoven, en Mozart, pienso en la película, por ejemplo, Ciudadano Kane, o como he dicho ya antes, el neorrealismo italiano. Hay tantas cosas. Un día, cuando me jubilé ya que trabajaba en El País, pues yo quería, pues llevaba 40 años yo con la cámara en el hombro, y yo quise quitarme de encima la cámara. Y fui poquito a poco, quitándome, hasta que un día me di cuenta de que me había quitado y no la echaba de menos. La cámara era para mí como los ojos, como la nariz o la oreja, formaba parte de mí. Pero un día que ya me acostumbré a no llevar la cámara, descubrí en la Plaza del Olimpo, en Santa Coloma, en un banco, un chaval joven negro, muy negro, muy negro, con un niño, un bebé muy blanco, muy blanco, y los dos, él lo tenía cogido de tal manera, con un cariño, y el bebé miraba al negro y el negro miraba al bebé, y dije, y no llevo la cámara. Ahí estaba la belleza, ahí estaba la grandeza de ese. Eso que dicen los argentinos, las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo. Bueno, pues aquella fotografía que no pude hacer, tenían ese qué sé yo.
Ese qué sé yo. Vinga, la darrera pregunta, que se'ns escapa el temps.
Joan, davant de les diferents crisis que estem encadenant i aquesta crisi estructural que viu el món des de fa temps, des d'aquesta perspectiva teva, no? Ja privilegiada també de la saviesa que et dona els anys que tens, de captar amb estimació la realitat, tu avui quins signes d'esperança veus en el món?
Yo lucho por seguir con la esperanza y sigo con mi cámara y sigo con otras cosas que son más importantes que la fotografía, que es el humanismo, la poesía, tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que en estos 40 años para atrás he visto de tanta infamia que está ocurriendo en la humanidad, que si yo olvido de que aquellos que se están ahogando en el Mediterráneo, pues no quiero olvidarlo, pero eso me merma la esperanza. Pero yo lucho, porque la esperanza, el día que no la tenga, ni va a haber fotografía, ni va a haber más nada, por lo tanto, ese.
Fantàstic. Doncs amb aquesta reflexió acomiadem Joan Guerrero, que per cert signa molts dels seus correus com el vell guerrer. Ets un vell guerrer. Ell és fotoperiodista i ens ha acompanyat aquí uns minuts per transmetre aquesta mirada vella sobre el món, aquesta passió per captar el moment, per contribuir també a millorar la vida de les persones. Per tant, moltes gràcies per visitar-nos, Joan. I molts ànims.
A vosaltres, gràcies.
A més, us recomanem que llegiu, i sobretot en aquest cas, que contempleu els llibres de Joan Guerrero que hem esmentat, sobretot Cara a Terra, Estimada Terra, no? És aquest punt, Joan, sí. Que valen molt la pena. Valen molt la pena.
Sí, sí, té un pròlogo de Salgado.
De Salgado.
Quina sort, quina sort.
És el Beethoven. Doncs moltes gràcies i queda feta aquesta recomanació. Gràcies, Joan Andreu, com sempre, un plaer rebre't en aquest estudi. Salutació també per l'Àngela Rodríguez, segurament la setmana que vinent ja la tindrem per aquí, habitual partner d'aquest espai, i en 7 dies nova edició del Llevat. Ara, hora d'anar recollint. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol de Mirades de Sensibilitats al Camins, amb l'equiparro entregat per la causa, Pau Massi per la producció, Ignasi Miranda, cap d'Informació Religiosa, Mercè Mondelo a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat...
Paula Moreno les vies de soy al muntatge musical. De seguida, butlletí informatiu perquè passen coses i us les expliquem. Salutació especial pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, especialment pel Pol Marçà, que ara mateix deu estar a maquillatge, i una altra per als del directe. Demà, nou Tutti Frutti, Nova Macedònia, ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos!